Jordi, tu estaves divendres al lliurament del Premi Abat Mercè.
Sí, que era la segona edició i a més la primera es va fer fa 2 anys, hi ha hagut el parèntesi del confinament i la pandèmia i ara es va fer aquest lliurament a un llibre del caputxí Jordi Cervera i de la teòloga protestant el llibre que ha publicat a Fragmenta de aquest...
L'altre Déu, el plany, l'amenaça i la gràcia.
És que no trobava el paper davant.
I la teòloga és la Marion Müller-Collard.
Això, gràcies. Sort que sempre tinc 15 auxiliars.
L'apuntador.
Escolta'm, al Planelles això no li hagués passat, eh? Segons que estava fent referències de la pàgina 20.
I sabria quantes pàgines té el llibre i vull ser veïna.
No et faran arcabisbe,
no,
Jordi,
no,
em sap greu.
No tindré aquesta desgràcia, no. Bé, total, que es va fer l'entrega del premi. Destaco una mica el que vam destacar en el titular, que és que entronca també en una cosa que hem comentat de l'arquebisbe Planelles, aquesta doncs, que ho va destacar tant el president de la Lliga, que és qui convoca el premi, el Carles Armengol, com la directora general de Fer Religiosos, el Ivonne Grivell, de veure, l'Església també té un servei a fer amb la protecció, la promoció, la defensa de la llengua catalana. I doncs per això precisament hi ha un premi per llibre publicat en llengua catalana, que no és tant que intenti promoure que també la producció de llibres en català de la temàtica religiosa, sinó sobretot tot allò molt i molt bo que va dir el Carles Armengol que es fa, doncs que pugui tenir més visibilitat i una mica intentar superar el problema etern de que alguna vegada hem comentat aquí, que el llibre religiós queda normalment en un àmbit molt especialitzat i que quan vas a una llibreria generalista vés a saber on el trobes si és que arribes a trobar, no? I barrejat amb coses més de parapsicologia, autoajuda i coses d'aquest tipus, no? Doncs destacar doncs, que hi ha producció, que Catalunya continua havent-hi producció de llibre religiós en català o produït en català o traduït al català i que són llibres sòlids i potents i que a més poden tenir interès per un públic que vagi més enllà del públic estrictament confessional o estrictament catòlic.
Si teniu un gran interès a anar més a fons amb això, a qui ens esteu escoltant, podeu anar al capítol 18 de La Rebotiga, que va participar-hi el Carles Armengol i va parlar dels motius del premi, d'aquesta realitat, no? De tota aquesta cosa, de quantitat de llibres que es publiquen i de diversos i de qualitat que són.
No, i aquí també en la presentació va quedar clar amb un tema que ara hi ha sobre la taula, que és tot el que és la situació i fins i tot la pervivència del català, doncs amb la intervenció de la directora general de la sintonia de la Generalitat de dir doncs, tot el que puguem fer per també promoure el català en l'àmbit del món de les religions, doncs ens hi posem i també serà una prioritat de treball des del govern doncs, ajudar a impulsar això. Evidentment el govern no pot dir cada confessió en què ha de parlar i en quina llengua d'utilitzar en cada moment, però sí que pot promoure i donar suport i impulsar doncs, tot allò que dintre l'àmbit religiós també serveixi per promoure el català. De fet, podríem, això que demana l'arquebisbe Planelles dels textos disponibles
al magisteri,
magisteri,
que siguin en
doncs,
català.
Potser que també demanin que la Generalitat també doni una empenta, que també estaria bé.
Seria un bon col·laborador, sí, per fer-ho efectiu. De fet, dels dos premis que es van lliurar, comentaves que hi havia un que era el de la Marion, la teòloga francesa, que havia publicat en Fragmenta, i el llibre aquest que ha publicat, de fet, va ser com una mica l'eix inspirador de les jornades de l'endemà, jornada que convoca el grup Sant Jordi i diverses entitats més, Justícia i Pau, i els caputxins, i
la Lliga,
i els equips de pastoral política i de comunicació, no sé si em deixo algú, una jornada que ja té la seva història i tradició i que al final el que vol és que la gent comparteixi un espai on puguin dialogar i no? Teixir complicitats a favor d'una església amb l'eix de país molt clar, una església amb l'eix del compromís social també molt clar. I no sé, Jordi, tu també hi eres en aquestes jornades. Jo crec que la visió global és positiva i van ser. No, potser no tens ara massa res a afegir, però Jo sí que em quedo amb, bueno, una cosa curiosa, no? O crec que és important i significativa, més que curiosa, que és que una de les ponents, la Marion Müller, la protestant, la teòloga protestant, ella ha participat a la comissió que ha creat França, els bisbes francesos, per estudiar la situació dels abusos i va fer una reflexió molt interessant, no? Em sembla que ho va situar com una prioritat, diguéssim, d'Església, tant això com el tema ecològic. I quan em va parlar va dir que aquí, al final, si l'Església no es reconciliava amb la veritat o no aspirava al final a conèixer realment el que era molt complicat que es fessin passos, sigui de guarir ferides, sigui de prendre decisions o... No? Deia, potser no ens ho acabem de creure, no? I convé afrontar-ho de cara a favor d'una institució que no està pendent només de salvar-se, no? De la seva pròpia salvació de guardar els mobles, sinó que vol ser millor, simplement per ser millor, no? I diferenciava, quan en el cas de la comissió, que s'havien donat a vegades a les víctimes que havien fet el seu relat concret, s'havien donat respostes molt institucionals i que al final són respostes fredes, no? Que no et fan entrar en contacte ni comprendre el dolor i el patiment de qui tens davant. I, en canvi, ho contraposava amb el cas d'algú que sí, una dona que escoltava i que veia que allò s'hi va saber connectar, no? I a mi m'hauria agradat tenir temps per parlar-hi molt, molt més a fons i jo crec que si la podem tenir a la nostra òrbita en algun moment seria perfectament entrevistable.
No, deies que no tenies res a afegir de continguts. Jo crec que ja has destacat perfectament el que va ser més significatiu. Sí, una mica de context. És interessant també que hi hagi aquest tipus de jornades que tampoc són sobre una cosa concreta. Fins i tot de vegades, quan veus el programa, dius una mica, tot una mica eteri, una mica general, de dir, potser hi ha coses del dia a dia que ens preocupen més. Però està bé també que hi hagi aquests espais de pausa i de mirades més generals. Ara has focalitzat, has destacat la part del tema dels abusos, que és una part potser més...
Tampoc es va centrar en això, la jornada, ho he destacat jo perquè a mi em va cridar l'atenció. Però
que, diguem, que també ens passa molt quan anem a aquestes jornades, que a l'hora de fer una crònica, un resum, tampoc saps molt bé per on agafar-ho, perquè hi ha molt de contingut i tampoc diries, mira, doncs potser serveixen més per el marc que t'aporta personalment quan hi assisteixes, doncs per poder veure en quins contexts ens movem o què et diu a tu directament o amb les institucions que estan movent-se en aquests àmbits, doncs cap on poden girar la mirada, que no perquè hi hagi unes conclusions o un manifest final. El jornal del Grup Sant Jordi no ha tingut mai allò unes conclusions o un text que signen els assistents, sinó que és més donar unes pautes, unes orientacions, unes mirades, i a partir d'aquí que la gent continuï treballant amb la feina que fa cada dia.
De fet, la segona de les conferències que es van fer la va portar el Peyo Sánchez, que és el rector de Sant Anna i que està al capdavant, promotor de l'Hospital de Campanya, i va donar tota una visió molt social, no? I al final d'aterrar, i sempre es parla de la... ell va criticar, no? De gent que defensa el sagrari o l'eucaristia, i ell ho traduïa en que l'eucaristia també s'ha d'entendre com atendre la gent que ho necessita, no? El servei i el compartir un plat. I en aquest cas que ho fan molt, que reparteixen molts aliments. Ara he vist també que tornen a fer una ronda de vacunació a Sant Anna amb gent que està vivint al carrer. Vull dir, estan molt pendents del que necessita aquesta gent, i ell es va descriure com un bomber, no? El bomber no li preguntes per les causes estructurals quan hi ha un edifici en flames. Què ha originat l'incendi? Bueno, espera't que l'hem de pagar, no? Doncs se senten que han de pagar l'incendi i estan en aquesta línia. Però no va insistir també molt que era important, imprescindible fer la denúncia, és a dir, no, aquestes causes, no? Sí que de poder-ho combinar, potser no és el seu rol directe, tot i que déu-n'hi-do la incidència que tenen a mitjans i com expliquen i traslladen les casuístiques i problemàtiques que afecten a les persones que estan al carrer. També va estar parlant de la llei d'estrangeria i el mal que, no, ha generat. però bueno, aquest equilibri, no? de l'atenció assistencial i de reclamar una justícia que senti unes bases i sigui perdurable. Aquí ho teniu, la reflexió també publicada. De la resta d'articles més llegits...
Només vull fer un apunt de fets i gent per frivolitzar tot el que acabes de dir, que és que un dels partits assistents va ser el cardenal Sistac, que la seva edat està estupendo, és una cosa increïble de la vitalitat que té aquest home.
Va venir a beneir el dinar, no?
No, va venir a la jornada i no va venir per beneir.
No, que hi era primera fila i les va seguir.
Sí, no, i per l'edat que tenia i situat on estava no va tancar els ulls, que ja sabem que aquestes conferències...
Sí, això també és un perill, a vegades la gent se'ns adorm.
I després, certament, va fer la benedicció del dinar, però és admirable per l'edat que té, l'energia que encara porta, que cap dels que estem aquí la tindrem a la seva edat, ja us ho puc dir.
Seguro yo.